6 minuts per sobre de les 10 del matí. Arriba el Divins Divendres amb Lluís Aguado. Què tal? Benvingut.
Molt bon divendres.
Com va la vida?
Perfecte.
Quina música ens portes avui?
Ai, sí, hem començat amb Sant Vicenç. Jo dic Sant Vicenç i no Sant Vicenç, eh?
Sant Vicenç.
Sant Vicenç. Vaig aquesta nit a concert, ja saps que a mi... Sí, sí, a la sala Razzmatazz. Ve aquí, ve a Madrid. És una artista icònica francesa, francesa i canadiens, no, ara no ho sé. Bueno, i americana.
Sant Vicenç.
Sant Vicenç, sí. És actriu.
Això?
Pues com sona? Sant Vicenç. Acaba amb T.
Sant
Vicenç dels Horts, no. Hòstia, Sant Vicenç dels Horts és un tema, és un gran tema, eh? Aquesta setmana.
Estem... És cert, eh? Tot passa per allà. Sant Vicenç.
Sí.
Sí. Ara vaig a veure on és.
Bueno, jo
Oklahoma.
Sí, americana. Passa que no sé per què, canta molt en francès, no sé si té arrels franceses o de Canadà. Bueno, diuen a dia d'avui és una de les millors guitarres del món, tocant la guitarra ella.
Molt bé.
Fa una música molt especial, molt, molt diríem, entre electrònica... bueno, molt de rock, molt mesclat i tal. Té un directe molt potent. L'any passat, fa 2 anys, la vaig veure al Vida. Era un millor, la van qualificar el millor directe d'Europa. Sí, sí, és un, bueno, és molt potent. I és d'aquelles muses que passen a vegades i no sé per què, no té molta repercussió, però per mi és una gran cantant i res.
Molt bé.
Fa temps que vaig comprar les entrades, sempre passa això, que les compres amb un temps vista i dius, hòstia, si és aquest divendres.
Després ni te'n recordes, quan arriba el dia dius,
uf, que té això, bé, però bueno. El bo que té que això és que ja ho has pagat i dius, hòstia, això ho vaig pagar per això.
Sí.
Però sí, sempre t'agafa... De fet, estic comprant entrades de l'any que ve ja. Aquesta setmana he comprat un parell de coses pel juny de l'any que ve.
No hi ha un punt que et fa com cosa de dir, ostres...
Sí, però he comprat unes entrades de teatre i un concert del juny d'any que ve que ja la setmana passada les vaig comprar i aquesta setmana he vist que els dies que volia que vaig comprar ja no n'hi ha, vull dir que és així. Anem amb una velocitat.
Sí, se t'escapa, o ho fas un any vista o se t'escapa. Però a més aquestes que són nominals, que jo penso, ostres... Jo què sé, si potser sí. Aquí ja no puc anar amb aquesta persona.
Clar, i estic parlant de no grans coses, no estic parlant de Coldplay, ni estic parlant, estic parlant de coses que, bé al final... La gent té un públic i aquest públic, quan segueix una cosa i t'agrada, doncs, vols veure-ho. I a dia d'avui doncs, hi ha la sort de què es pot fer.
Molt bé.
I ja està. I gran tema aquesta setmana, Sant Vicenç dels Horts, que no sé com acabarà.
Hi ha un lío...
Bueno, políticament no me meto, perquè si no...
Ahir a la secció de política en vam parlar, de l'embolic que hi ha a Esquerra, de l'embolic de les corrupcions. Mira, Marxa ens ha abandonat el telèfon mòbil ara mateix. Ha decidit...
Jo crec que hem parlat de política de Sant Vicenç i ha caigut. Esquerra Republicana ha caigut.
Està molt bé. Bueno, no passa res. Intentarem que algú ens rescati la connexió. Perquè mira. Perquè clar, va amb delay i ara veurem, mira.
Com?
Estem veient la nostra caiguda i ara un plànol meravellós de la cadira. Bueno, continuarem en ràdio.
Bueno,
cap problema.
I aquesta setmana portem una... Està molt bé la imatge de la cadira. Podem fer una secció a la cadira? El personatge infiltrat.
Fem com una oda a la cadira, perquè a més és que tenim gent connectada que ens està veient, com la Vera Argemí, que és una històrica seguidora del Planeta Prat, que parla de Sant Vicenç dels Horts, també, precisament, i el David Reboso, que ens diu Bonita Silla, perquè pugueu apreciar la qualitat del mobiliari.
Bé, no ho volíem dir, però ha sigut una sorpresa. Portem un convidat aquí. És un convidat que no el veieu, però és invisible. És un convidat molt, molt conegut, que ara mateix està treballant a tot el que es mou. Bueno, s'ha treballat a tot el que s'ha mogut, tipo la Bàrbara Rey, tipo...
Imagina't que col·loquem en el mòbil i hi ha una persona superconeguda aquí entre nosaltres. Mira, ha vingut el Marc al rescat.
Però això és que tenim tanta força que fem caure la imatge.
Ara ja estem,
dona igual, si al final és ràdio, no? No sé per què estem tan preocupats.
No, és ràdio, però ens segueixen gent molt interessant i molt maca per l'Instagram i també es mereixen el seu respecte. Lluís, després d'aquesta presentació accidentada, de què ens vens a parlar?
De res. No, home, no. No, a veure, vinga. No. Mira, aquesta setmana estic una mica esperant que ve la tardor i volia parlar de castanyes, de...
En tenim, ara t'emportes.
Ho he vist, que castanyes...
Castanyes de Galícia ens ha portat el pinyol.
Bones. Hi ha que pensar que... Bueno, també hi ha les del Montseny, que demano, sisplau, dic com jo com a caçador de bolets, que la gent no vagi a collir castanyes de les propietats privades, que està havent-hi molts problemes.
Ui, hi ha un punt on tu penses pensem, que tot és teu,
sí,
no?
Sí, ens pensem que tot és, que tot és. I ho he vist inclús a les vinyes de l'Empordà, on tinc veïns i tot, que la gent entra i comença a tallar raïm, sisplau. Normalment les coses són, si no són de la naturalesa, que podem agafar-les. I m'espero la setmana que ve, si un cas que estarem més a prop de Tots Sants i parlarem. Parlaré d'una cosa que feia la meva mare, que era espectacular, que tinc el record, que era la crema de castanyes.
Ui, que bé!
Una crema de castanyes, val? Llavors, ja m'ho vaig apuntat, però molt parlem bé. De la crema de castanyes, parlem del moniato, de com cuinar moniato... Ja m'apunto això per la setmana que ve, però volia que arribés més Tots Sants. I res, avui no he portat res. Bueno, si voleu una recepta fàcil, que sempre us dic de també podem parlar de la carbassa.
Mira, tinc mitja carbassa esperant
bueno, va, pues,
a veure
mira,
què faig amb ella.
Et dic per fer una crema mira, ràpida, fàcil sí, i en un moment. Agafes la mitja carbassa aquesta, que deu ser mig quilo, per exemple, sí. Per pelar-la, la gent no compra la carbassa perquè quanto cuesta pelar-la. No costa res. Amb un pelador d'aquests de patata, l'agafeu i la peleu. Res de la ganivet i tot. La peleu com si fos una poma. Surt com si res, no costa res.
Jo he liat unes amb pues, la carbassa.
Prova-ho amb un pelador d'aquests de llimona, de poma, d'aquests que venen. Jo a casa he tingut de marques de ganivets molt importants i el que faig servir és el de l'IKEA. Un negre gordo, ja l'he dit, que val un euro i pico, va perfecte per tot. Peles la carbassa, talles els trossos. Mig quilo de carbassa, una patata o dos petitones,
sí.
Una o dos pastanagues, ho fiques amb aigua, a bullir, 20 minuts o així. Bueno, jo pots fer-ho a la Thermomix, jo a la Thermomix és un moment, però sempre parlo a la gent que no té Thermomix amb un mini pimer. Quan estigui uns 20 minuts així, llavors ja està calent, deixeu que es refredi, perquè si no s'esquitxa, ho tritureu tot i ja està. L'únic que has de fer és després, a veure, amb la gràcia de ficar-li... Hi ha gent que, el de sempre, si voleu ficar brou, jo no fico brou, amb aigua ja està, no hi ha res més. La carbassa, la patata i pastanaga. Ah, perdó, m'he deixat el sofregit. Un puerro blanc...
Sí.
La part blanca només, amb una mica d'oli, això abans, el sofregit aquest, i després tireu l'altre i ho bulliu.
Perfecte.
M'he deixat el sofregit. I ja està, una crema carbassa boníssima i simple. Sal, pebre, nuez moscada, si a algú li agrada, entrem en un xorrito de crema de llet, un xorrito de crema...
Sí.
Si voleu que sigui vegana i natural, no fiqueu res, si voleu. Llavors, a més de mig litro d'aigua també, doncs li podeu mig litro de brou. Però teniu una crema de carbassa en 10 minuts, espectacular. Temps de carbassa dolça. No fa mal, amb pastanaga, amb patata.
Jo, des que fem aquest espai, aquesta secció, no he tornat a comprar-ne les cremes fetes.
Bueno, és
les
que
estic
jo,
fent jo a casa,
sincerament,
i m'estàs fent cuina.
Sincerament, tenint un mini primer a casa, una mica d'aigua i d'aigua,
sí,
ho trobo una borrada. Després, si tens una Thermomix o un robot d'aquests que ho fa tot, és que ja són 10 minuts.
Per val mentre. La pena la Thermomix o no, a nivell...
Jo en tinc 3.
Usuari.
Tinc 3.
Tinc una, clar, però tu ets supercuiner.
Sí, perquè tenia una... Jo vaig ser agent de Thermomix. És que, clar,
què
em
diu?
Sí.
Tu anaves per les cases,
venint,
explicant...
No, jo no anava
explicant...
per les cases. Jo tenia els restaurants i tal, la gent de i venia a restauració, a restaurants.
I feies les demostracions.
I feia les demostracions, aquestes. I vaig estar molt de temps.
Ai,
i va l'època bona. Sí, sí, em vaig vendre moltes Thermomix.
Aquí la comissió és bona, no?
Bé, sí, quan, sí, però ja no era, ja no és un tema de... És un tema de que un producte, creus, no, i és un producte perquè és una venda piramidal. A dia d'avui la casa
sí,
Thermomix ho
sí,
fa així.
No?
De totes formes, val la pena... És com tota la vida. Val la pena l'air fryer aquesta que parlem ara?
Jo la faig servir molt, l'air fryer.
A veure, jo per mi la Thermomix com a eina de cuina amb un cuiner és important, perquè jo la Thermomix sí que és un robot que talla, que bate, que tot i a part cuina. Vull dir, és un robot que té aquestes virtuts. És una màquina bona, és una màquina alemanya, resistent, i he fet de tot a la Thermomix. Té un preu elevat? Sí, potser no és el preu que té que tindre.
Clar.
Ara n'hi ha una de les noves amb pantalletes que semblen per robots i tal. Jo, sincerament, la que faig servir més és l'antiga, que és que faig jo les receptes com jo.
Amb una roda i ja està.
Jo sí que faig coses. No faré mai una zarzuela amb la Thermomix.
Clar.
Com,
perquè clar,
no,
clar,
perquè
clar,
penso
clar.
Que s'ha de fer amb una cassola de fang, s'ha de fer d'una altra manera. Hi ha gent que sí, hi ha gent que fa la pasta a la Thermomix, que fa tot. Jo no. La faig servir per fer cremes, per ratllar, per... O sigui, el robot que té és superpotent, et fa farina de o et fa formatge ratllat, de formatge dur, que és impossible tallar, ni està amb un mini pimer. Hi ha gent que té un altre robot i funciona, doncs ja està. La diferència és aquesta, eh?
Val.
Vull dir que... I sí que hi ha les noves, que ara són més robots, doncs per gent que et va dient les receptes, et va dient que et pesa ella i et va dir el que has de ficar, doncs sí, hi ha gent que li funciona. jo ja et dic, la faig servir a nivell robot, robot de cuina.
Molt bé. Doncs mira,
hem però cada vegada tenim més trastos,
perquè l'altre dia ens preguntaven que si tu eres dissenyador o eres cuiner i ara sabem que ets moltes coses.
Jo
és que
un dia ja parlarem. No
eres varietes.
Sí, a dia d'avui no... L'altre dia pensava, jo què sóc? Jo què he fet?
Després o sigui, d'aquesta pregunta assistencial,
amb 50 i pico d'anys, què em puc definir? Cuiner, no cuiner... És que no sé, he volgut ser moltes coses...
Tastaulletes, que és una paraula molt maca en català, no?
Potser a vegades penso que no he insistit molt en altres coses, i si hagués insistit en altres coses segurament les hagués fet bé i tal. Després crec que he provat coses que no les feia bé i m'he equivocat. És complicat. De totes formes, crec que al final, no, per la modèstia, l'haver provat tantes certes coses, sóc el que sóc ara. Si no, no seria. No sóc res? No sóc res. No tinc una llicenciatura de no sé què, no porto 30 anys fent el mateix, però... Sincerament, a l'haver provat certes coses, em dona que faig una feina i en sé d'una mica d'aquí, sí. d'aquí. Segurament em falta molta experiència, moltes coses i tal. I a dia d'avui, estoy atento y aprendiendo de todos.
I per això
i
et portem, perquè saps de moltes bueno, coses i has estat en molts.
Digues la veritat, em porteu perquè estic a prop i us va bé.
És una meravella. I després parles de la vida, o sigui, ets fantàstic. Però bueno, has vingut acompanyat de dos llibres,
sí,
avui també.
Sí, m'he comprat dos llibres, ¿vale? Aquest feia temps que el volia i no sé si es veu ara.
Sí, l'aproparem. Bueno, cuina catalana.
Vale? Cuina catalana. Catalana, ¿vale? Bueno, ja sabeu que jo sóc ultradefensor de la cuina catalana, no perquè estigui de moda ni per res, ho dic perquè al final és el més normal, el que tenim a prop, que a vegades hem deixat de banda. També us dic, m'encanta, ja us he explicat, totes les cuines estrangeres, totes les cuines internacionals, asiàtica, tot això i tal, però, ostres, tornem a lo mateix. Fem bé el brou i fem bé un capipota i després parlarem de fer uns pinxos yakitori. Vull dir que tot té el seu, però ostres, el que no és normal és que agafem i estiguem sempre mirant enfora i no veiem al dintre. La cuina catalana, jo sempre he dit, i mira, en aquest llibre ho explico una mica, que no s'ha sabut vendre bé. O sigui, és curiós que tenim els millors chefs del món,
sí,
els millors
millor
cuiners del món, però tu, la cuina espanyola, el gazpacho, no sé què, el jamón abajo, no sé... I la cuina catalana no ha sigut... O sigui, hi ha plats icònics a Espanya, tortilla de patata, no sé què, que la cuina catalana és com si no... I tenim, per exemple, algo com és el pan tomata, i pan tomata, com es diu... que és una meravella de combinació de sucar un tomàquet amb un... De sucar, de sucar un tomàquet amb un pa, amb un oli verge d'oliva bo, amb una mica de sal. Aquest invent... tenim, bueno, 40.000 coses, de l'escaixada, la escalivada, tenim 40.000... El xató, tot sí. Això surt aquest llibre. Tenim 40.000 coses que no hem vengut a l'exterior, que sí, la gent quan ve aquí i tal, sí, però no són plats típics, no els veus por ahí. I en canvi, pues, del resta d'Espanya sí. I és perquè, no sé si els catalans som una mica així nostres...
Clar, la més representativa quina seria?
Home,
perquè així com hem dit, el gazpacho andalús o el marmitaco, per exemple, tomàquet, no?
El pa tomàquet és una cosa tan senzilla però tan nostra i tan catalana i tan diversa, que no es fa a molts llocs, que és un exemple, però bueno, des d'una bona botifarra, des de, no sé, hi ha 40.000 coses. Per exemple, la setmana passada vaig parlar dels cargols, la duració que tenim aquí els catalans pels cargols.
Sí,
és molt comú la resta d'Espanya ni altres països.
No. Bueno, a França no i nosaltres.
Bueno, no, o sigui, hi ha el funghi porcini a Itàlia, que és el cep, el funghi porcini, que és aquí que et fiquen el risotto con funghi porcini o pasta con funghi porcini, al final és un cep també se'l menja, la trufa bianca del Piemonte, la trufa
clar,
blanca...
Clar, no, deia més dels cargols.
Sí, però, per exemple, els cargols, els bolets, totes aquestes coses que nosaltres aquí adorem i altres llocs costa més, no? No sé si perquè els catalans...
Els calçots, ens diuen, també.
Home, els calçots, clar, bueno, aquí surten aquest dia de referència, completament.
Els calçots jo crec que és superidentificatiu, no?
Calçots. Bé, aquí hi ha una sèrie en aquest llibre que està molt bé, que bueno, aprofito i ja el presento, és del Borja Sierra i l'Òscar Gómez. El Borja Sierra és un noi que té un establiment familiar amb els seus germans, que es diu La Granja Helena, que està aquí a la zona franca.
Em sona.
Que jo començaré a parlar d'això i a veure si en poc temps puc parlar amb aquesta gent, que els coneixo, anar portant-nos a trossos d'àudio.
Molt bé.
És un santuari, són aquests llocs que començaré a parlar que són els santuaris de... Per mi, que són els santuaris de barris, de barris, de cuines locals, de cuines de proximitat, però per mi són santuaris de cuina ben feta. Són establiments familiars que han anat passant de generació en generació, o no, o nous cuiners, o nous xefs, que estan oferint un producte excel·lent amb una cuina ben feta. Mm-hmm. Ja està, no té més, eh? Producte excel·lent, cuina ben feta i respecte per les tradicions. Vull dir, no vamos a hacer fideos yakitori, perquè no és un japonès. Doncs anem a fer, jo què sé, capipota, i anem a intentar fer un capipota bo, per exemple, eh? Mm-hmm. Aquest lloc el recomano molt, és un lloc molt petit, sempre està ple, està molt de moda ara, i han escrit aquest llibre amb l'Òscar Gómez, que és un escriptor gastronòmic, em sembla que escriu al periòdic i altres llocs, no el segueixo tant, coneixo més el Borja. Bueno, Montagut Editors, que és una editorial de cuina, de moltes coses, però sobretot de cuina, que amb tots els millors xefs els ha fet aquest llibre. És una meravella, és molt maco, és una oda a la cuina catalana. Mira, obro per aquí. Pues mira, estàvem parlant de coses representatives catalanes. Sí. Pues mira, tan fàcil com és les salses, el romesco, la picada, o sigui, la picada que fem nosaltres, que un dia vaig parlar, vaig portar un llibre de picades, quan vulgueu en parlarem. La salsa romesco, que per mi és una de les salses que tindríem que fer-li un altar. Jo què sé, els bolets, la botifarra, què més? Ah, sofregit català. No confonem el sofregit con el sofrito
quina diferència hi ha? O quin seria el sofregit
català? O con
la
samfaina. Sí. No confonem, eh?
Amb el pisto, no? Dius que no.
Per exemple, no tens que veure. Una cosa són verdures, el sofregit autèntic català, hi ha diversos tipus, és agafar unes cebes, posar-les en una llet, en una paella, en un oli calentet, però no d'allò, i mínim de 20 o 30 minuts deixar que la seva
caramelitzi,
que tregui el sucre, que vagi fent, allò té que estar, i si està una hora, està una hora, sense que es cremi, anar girant, això és la base d'un bon sofregit, i després amb una mica de tomàquet, normalment ara tots els cuiners tirem tomàquet concentrat, però si no, uns tomàquets madurs, ratllats, no val qualsevol tomàquet, no vas en sofregit i tira un tomàquet de pote, no, tomàquets d'aquests de penjar, tomàquet rodó i tal, i si no, jo recomano, a casa sempre tinc un tub de tomàquet concentrat per fer un bon sofregit, però és l'art de fer un bon sofregit és que de 3 o 4 cebes et quedi una pasteta així, que això serà un concentrat que tiraràs per un arròs, que tiraràs per un no sé, per tot, per fer una carn, per fer una paella, o sigui, això és la base.
És la diferència.
La diferència,
no?
amb un sofrito o un qualsevol cosa no té res a veure. Vull dir, hi ha una sèrie de normes i coses establertes a la cuina catalana que no li hem donat importància. Llavors, en aquest llibre, per exemple, explica molt bé aquestes coses. Són receptes, entre cometes, molt fàcils, però sobretot el que crec que parla del producte, a l'alioli.
L'alioli.
Vale?
De veritat.
Tens diversos alioli. Ai, i oli. I negar un ai i un alioli. Després ja li poses un ou, ja no és un alioli, és una maionesa.
Clar.
Val, que tots fiquem el rovell d'ou i per fer un alioli quan estem amb els amics i també en vale. I amb el túrmix també en vale, que hi ha molta gent que diu, no us compliqueu la vida, feu un alioli quan esteu en grup i foteu dos rovell d'ou amb un túrmix i res d'això d'anar, que voleu fer la part tradicional i que voleu fer la part maca de quedar amb un amic i deixar-te la muñeca, doncs molt bé, molt xulo.
Quantes estones has d'estar? Potser 15 minuts,
si,
no?
Si hi ha un grupet, uns quants, perquè clar,
clar,
però el tradicional és ai i oli, vale? la pizca de sal, etc. No sé, què més? Vull dir, moltes coses. Us recomano aquest llibre, perquè sincerament no és barato, això ja li vaig dir.
Quan val aquest?
L'editorial en Montagut sempre són cars, doncs no sé, val 50 euros.
Ostres.
O per any.
Sí, sí, perquè és petitó.
Però bé, les fotos estan molt bé, estan molt ben escrit, hi ha un pròleg del Joan Roca que parla d'ells, bé, el que hem parlat, el trinxat, parla del
trinxat,
el xató, els canelons, la carn, com l'escudella i la cardolla, vull dir, estem parlant d'un arròs a la cassola, bueno, a part d'aquestes 4 o 5 o 20 receptes que et donarà fàcils i simples, t'està marcant una mica
les bases,
no? Les bases, sí. I el perquè de certes coses. Són molt graciosos ells dos i us el recomano.
Molt bé. I després has portat un altre?
I després he portat el que no l'he llegit, que vaig comprar l'altre dia. Sí, que tinc molta ganes de llegir-lo i que us el explicaré, perquè em va fer molta gràcia. És el David Seijas, que era un sommelier del Bullí. Precisament, ja us he explicat més d'una vegada, ja us ho he dit, ja he vacil·lat, que vaig estar al Bullí, que no sé
clar,
què...
Clar, és que no tothom pot, per tant, qui
no,
pot que ho
faci. No, i perquè és una cosa molt important en un moment de la meva vida que em va marcar, em va diferenciar. No és que hi hagi estat allà treballant, però vaig anar a sopar i els vaig conèixer i ara he seguit. Ara fa poc vaig estar, us vaig explicar, que vaig anar en la fundació, em vaig trobar els dos Lluïsos que hi ha, i jo el tercer Lluís, val? Els dos Lluïsos que hi ha allà que havien estat amb el Ferran Adrià, estan portant la fundació i vaig estar parlant amb ells, vaig fer unes fotos i, bueno, em fa gràcia. El David Selvas és un sommelier que va estar força temps, ha estat a molts llocs, però va començar a l'univers del Bullí, i es diu Confessions d'un sommelier. Jo més o menys m'he llegit una mica de què va i m'he investigat de què va i tinc molta ganes de llegir-lo. És un noi que va acabar amb el tema de l'addicció, amb l'alcohol, i clar, sent sommelier, que és la teva professió, i tindre addicció amb l'alcohol, com ho portes això? Doncs bé, explica com se n'ha sortit al cap dels anys, segueix fent la professió, ha deixat l'alcohol i segueix sent sommelier. I és tota la lluita interna que ha tingut, que és molt complicada, perquè quan tu ets sommelier ja no és només que vas a tastar vins i tot, és que et conviden de totes les cases, és que et regalen ampolles, és que tal...
Vull dir, potser tastar-ho és part de la teva feina,
bueno,
no?
Tastar-ho hi ha una part de...
Tu t'imagines sent cuiner sense tastar?
Fent el retronasal, clar, i fent no sé què, normalment escopeixes, no sé què, però bueno, és igual. Al final acabes bevent vi i acabes provant perquè tens que, de tant en tant... Jo, per exemple, a mi em costa molt fer tot, he fet cursos del retronasal i tot això. Normalment quan vaig a cates de vi o de cava i tal, acabo com un...
Sí, com...
perquè amb dos copetes ja, i llavors ho vull provar tot, ho vull tastar, i quan et trobo una cosa boníssima me l'he de veure, encara que siguin poques copes. Ells, encara que siguin professionals, escopeixen, no sé què, proven moltes coses, però al final tornem a lo mateix. Vas a una casa amb un vi que té 100 anys, no sé què, acabes, tens que provar-lo, sopars, menjars... Bé, és una mica aquesta història que quan
doncs
me la llegeixi...
És molt curiós, eh?
Sí, em va fer molta gràcia i us l'explicaré. I, bueno, no sé,
són les meves. En aquest restaurant, per exemple, el maridatge era molt important.
Molt.
El Bullí.
Tots els restaurants que siguin gastronòmics, el maridatge és molt important, perquè li donen una importància. De fet, ara Ferran Adrià està presentant, juntament amb la gent de la Vila Viniteca, està presentant dintre de la seva fundació, el Bullí Foundation, un nou catàleg d'aquests llibres que fa, que és simplement només pel vi. O sigui, van ser un dels primers al Bullí que feien unes cartes només pels vins, com a tots els grans restaurants, però que anaven acompanyant el plat. Volia dir que amb aquest plat et recomanem, doncs, no sé, això i això. Ara fa poc he estat fent com una... També m'he llegit uns llibres i uns catàlegs de cerveses, maridatges de cerveses amb menjar. Vull dir, hi ha tot un món amb els menjars, que hi ha una sèrie de vins o d'allò. Llavors, amb aquests restaurants gastronòmics, el maridatge és una cosa important. Tu te'n vas a menjar un Frankfurt, fotràs una cervesa, et fotràs una Coca-Cola, o igual una copa de vi, no passa res. Però si te'n vas a menjar a un restaurant gastronòmic de 60 plats, que passes d'àcids, salats, dolços, gustos umamis, tal, i demanes un tinto Rioja de no sé què, clar, ja estàs menjant unes almejas, no sé què, tal, doncs, hosti, això... Que jo he defensat sempre que tothom pot veure el que li vingui de gust. A mi m'agrada molt el vi negre amb peix i m'agrada molt el vi blanc amb carn. Vull dir, això no està escrit, no, això aquestes normes i tal. Ara, bons vins i bones qualitats. Aquesta gent està tot el dia tastant vins i és com quan vas a la perruqueria i dius, no m'hagas una ratlla. Digo, tu eres el professional, doncs ensenya'm coses, dona'm a mostrar coses i...
Doncs serà molt interessant veure aquesta història. Lluís,
sí,
ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
La setmana que ve. Sí, ens despedim amb Sant Vicenç, també.
Vinga, doncs
mira que xula aquesta.
Posa-la.
Aquesta nit de marxa.